Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
La crisi del coronavirus porta associada no només necessitats sanitàries, sinó també socials. Una d'aquestes és evitar la bretxa digital que poden patir els alumnes que no disposen de connectivitat a les seves llars. La Generalitat ha anunciat avui que repartirà 22.000 dispositius a les famílies més vulnerables i l'Ajuntament s'ha compromès a arribar allà on aquesta ajuda catalana es quedi curta. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ja avisa que les necessitats són molt grans.
Estem parlant d'uns números que per a la ciutat de Sabadell són números molt elevats, i aquests números molt elevats s'hauran de mirar exactament com, quan i a on posem l'accent amb la nostra aportació.
De totes maneres, des de la Federació de Mares i Pares de Catalunya, la FAPAC, apunten que l'avaluació no hauria d'incloure aquest tercer trimestre, precisament per evitar les diferències de la bretxa digital. Belén Tascón n'és la presidenta.
Què passa amb aquest alumnat que no pot seguir doncs, una educació, diguéssim, telemàtica, no? Un ensenyament telemàtic? Algú s'ho ha plantejat? Perquè és que això ningú n'està parlant, no? Estem parlant de continuar tot igual, com si no passés res, pensant que la majoria que hi ha un percentatge, no? de famílies que poden tirar endavant, com si això no passés, com si això no estigués passant, no? Quan la realitat no és aquesta, no? I que, en tot cas, el que hem de veure és que precisament, doncs, si som una societat cohesionada, etc., hem de posar la nostra mirada justament en aquelles famílies que són més vulnerables.
L'Ajuntament s'està posant en contacte amb els centres educatius per saber les necessitats de tot l'alumnat sabadellenc. I els alumnes de moment es queden a casa, però els treballadors no essencials poden tornar a la feina. Avui s'han relaxat les mesures del confinament i molts sabadellencs han treballat de nou. Per evitar que aquest fet augmenti els casos de coronavirus, s'han repartit 70.000 mascaretes als usuaris del transport públic. Eva Feiner, una de les voluntàries de Creu Roja Sabadell, ha explicat que hi havia poca gent i que el repartiment s'ha fet amb calma.
Ha estat molt tranquil. Els usuaris del transport públic passaven molt repartits al llarg del matí. No s'han vist aglomeracions.
Des de la patronal Ciesc avalen la mesura per anar tornant a la normalitat, mentre que des del sindicat Comissions Obreres lamenten que no s'hagi pactat aquesta mesura. Escoltarem les dues parts tot plegat, mentre el nombre de persones ingressades a Sabadell amb la Covid-19 continua baixant. De fet, les persones ingressades a l'UCI registren la xifra més baixa en tot aquest mes d'abril. Us ho explicarem, aquestes notícies i d'altres, en la pròxima mitja hora amb Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 3 minuts de les 7, repassem l'estat dels serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, a diferència d'ahir, 19 graus tenim ara mateix a la ciutat. Ens explica què passa a la resta del territori, la Dolors Ballar. Molt bona tarda.
Ahir vam tenir una jornada força inestable, va anar plovent a bona part de la zona. Un dels llocs on va ploure més va ser la comarca del Maresme, però la resta també va ploure força, però avui, en canvi, ja ens espera una jornada més estable. Tot i això, encara tenim restes de temps inestable degut a les boires que tenim de la humitat o de les pluges que van caure ahir, o també dels propis núvols baixos, que tot plegat també ha d'anar a menys. Pot caure algun plogim ara a primeres hores del matí, però a poc a poc s'ha d'anar imposant l'ambient assolellat. Per tant, avui parlarem d'un dia més estable, amb aquest domini del sol, però sempre acompanyat de restes de núvols i amb una temperatura màxima que avui quedarà més alta que la que vam tenir ahir. Valors màxims que podran enfilar-se entre els 20 i 21 graus, aquestes més altes més cap a l'interior. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Tranquil·litat pel que fa a l'estat del temps, també les carreteres, cap incidència a hores d'ara en cap de les vies que envolten Sabadell. Passen 4 minuts i mig de les 7, entrem en matèria. L'Ajuntament de Sabadell, com us dèiem en titulars, aportarà dispositius electrònics a les escoles on no arribi el Departament d'Educació per evitar la bretxa digital entre els alumnes. Així ho ha anunciat l'administració local com a complement a la mesura impulsada des del govern català d'atorgar 22.000 dispositius amb connectivitat a internet a partir de dilluns que ve. D'aquesta manera, des de les administracions volen garantir que tots els alumnes poden seguir bé el tercer trimestre del curs, que serà totalment virtual arran de l'estat d'alarma. Els alumnes de sisè de primària, quart d'ESO, batxillerat i cicles formatius són els que tindran prioritat de cara a rebre els dispositius. El regidor d'Educació, Manuel Robles, apunta que l'Ajuntament vol anar més enllà, malgrat que reconeix que no s'arribarà a tothom qui ho necessita.
La Generalitat ha primat tots aquests cursos que són canvis d'etapa. Estem parlant de cursos que acaben una etapa i comencen una altra, sisè de primària, quart de l'ESO, segon de batxillerat, segon de cicles formatius. Evidentment, nosaltres considerem que hem de ser més agosarats i arribar una mica més lluny. Una mica més lluny, depenem de l'anàlisi global de dades, depenem de les nostres possibilitats econòmiques, complementarem aquesta oferta. Abastarem tota la realitat de la ciutat? De moment no t'ho puc avançar, però segurament serà força difícil.
Des de l'Ajuntament han començat avui una roda de contactes amb els diferents centres educatius per saber quines són les mancances de cada un. Així mateix està analitzant les dades recollides per la Generalitat, que segons Robles apunten a unes necessitats molt altes. D'altra banda, l'Ajuntament també demanarà al Departament d'Educació packs de material escolar per als alumnes que no en tenen. Tot i els esforços de les administracions per reduir la bretxa digital, des de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya, la FAPAC, consideren que seran el del tot insuficients. La presidenta de l'entitat, Belén Tascón, afirma que la desigualtat no només depèn de tenir o no connexió a internet, sinó també de tenir espai a casa on estudiar o comptar amb el suport de la família per fer-ho.
D'alguna manera, l'escola física, no? Una de les coses que es fan és anivellar aquestes desigualtats. No? Llavors, s'apliquen polítiques, no?, precisament per anivellar, no?, perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. Ara no les podem garantir. En aquestes condicions no podem garantir que existeixin les mateixes desigualtats.
Davant d'aquest escenari, reclamen que no s'avaluï els alumnes, malgrat sí que segueixin programant activitats per motivar-los mentre dura el confinament. D'altra banda, des de Sabadell en Comú, també consideren que cal actuar per evitar que els infants amb menys recursos quedin enrere en el seu aprenentatge. Joan Berlanga, membre de la formació i exregidor d'Educació, reclama un pla de xoc consistent en programar activitats pels alumnes amb menys recursos de cara a l'estiu.
Activitats del tipus els cursos d'anglès, en alguns casos els mestres us recomanen classes de reforç, espais de lleure amb activitats d'aprenentatge vinculades a les manualitats, a les arts, a la música, no? Perquè hi ha nens que en aquest moment ho estan tenint i altres que no, i ens preocupa en especial que es pugui crear una situació de greuge.
Berlanga ha recordat que mentre va ser regidor ja es van posar en marxa moltes activitats d'aquest tipus.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La corba de contagiats per coronavirus a Sabadell segueix a la baixa. L'Hospital Taulí, així com també l'Hotel Verdi, no han rebut cap ingressat nou en les últimes 24 hores i la unitat de cures intensives tampoc ha registrat cap nova hospitalització. D'aquesta manera, el centre sanitari registra 312 persones ingressades a planta i 80 a l'UCI. Pel que fa al nombre d'altes, en les últimes hores una vintena de persones han abandonat l'hospital i la xifra d'altes des de l'inici de la pandèmia s'enfila fins a les 683. Per altra banda, en les últimes hores s'han registrat 5 morts més a causa del coronavirus, la qual cosa la xifra de defuncions des de l'inici de la pandèmia s'eleva fins a les 243. Si mirem el conjunt de l'estat espanyol, avui torna a repuntar el nombre de morts amb 567 en les últimes hores, el que suposa un total de més de 18.000 morts. En total, a Espanya ja hi ha 172.541 casos confirmats amb la Covid-19, 3.045 més que ahir i un 1,8% més que fa un dia. Pel que fa al nombre de curats, ja s'han donat d'alta 67.504 persones des que va començar la pandèmia, que són 2.777 més que ahir. A Catalunya hi ha 35.197 confirmats, 3.666 defuncions i 15.967 persones han superat aquesta malaltia.
Notícies vespre.
Els resultats de l'assaig clínic sobre el coronavirus liderat per l'epidemiòleg Oriol Mitjà podrien estar a punt en pocs dies. Així ho ha anunciat avui la consellera de Salut, Alba Vergés, en la recollida de mostres que va començar el 16 de març passat i han participat al voltant de 600 sabadellencs i també residents de l'àrea metropolitana nord. L'estudi vol provar si la hidroxicloroquina és efectiva a l'hora de frenar l'expansió de la pandèmia. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La hidroxicloroquina és un fàrmac que actualment ja s'utilitza per combatre la malària o el paludisme i que en altres països ja s'ha provat en malalts de coronavirus amb certa efectivitat. Els investigadors volen conèixer si el medicament pot ser utilitzat com una profilaxi, seguint el model que ja es fa servir amb el VIH quan hi ha hagut un contacte de risc amb un infectat per la Covid-19. La metge Núria Riera és la coordinadora de l'assaig clínic a Sabadell i la zona metropolitana nord.
El que tinc que demostrar és que hi ha un fàrmac, que és la hidroxicloroquina, que ja s'ha provat en altres països i in vitro amb el virus, i bàsicament el que vol demostrar és que podria servir de profilaxi postexposició, que és bueno, el que es coneix, per exemple, ja es fa servir amb el VIH i la SIDA, que és quan tu tens un contacte de risc i t'has exposat el virus. Si tu just després prens aquest fàrmac podria prevenir que t'infectessis, tot i haver tingut aquest contacte de risc.
A Sabadell, la recollida de mostres s'està fent des del 17 de març a l'aparcament del Club Natació Sabadell, al carrer Montcada. En aquest punt, un equip de dues persones citen les persones que han estat en contacte amb positius, però que no presenten símptomes, per agafar-los mostres i subministrar-los el medicament. La doctora Riera explica el sistema que es fa servir.
Si són positius no poden fer això perquè han d'estar aïllats a casa seva, però els contactes que estan asimptomàtics i que, en principi, bueno, no haurien de ser infectius perquè encara no tenim una PCR positiva per ells, aquests es desplacen amb el seu vehicle fins allà i es fa la presa de mostres amb ells dintre del vehicle i l'equip d'infermeria des de fora.
L'assaig clínic liderat per Oriol Mitjà amb la Fundació Lluita contra la Sida i les malalties infeccioses que presideix Bonaventura Clotet podria estar enllestit en pocs dies. Això vol dir que si els resultats són positius, l'aplicació del fàrmac podria ser gairebé immediata.
La idea és que si els resultats fossin positius, es pogués aplicar el més aviat possible.
Es calcula que unes 3.500 persones d'arreu de Catalunya hi han participat.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Més coses, Sabadell viurà demà la segona jornada d'entrega gratuïta de mascaretes pels usuaris del transport públic. Aquest matí ha arrencat aquest dispositiu de la mà de desenes de voluntaris de Creu Roja, Sabadell i Protecció Civil amb l'objectiu de facilitar 70.000 mascaretes a la ciutadania. Tot plegat coincidint amb el retorn a la feina de centenars de persones després de dues setmanes de confinament total. Cari Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El repartiment de mascaretes ha començat a 6:45 del matí a les 3 estacions de Rodalies de Renfe, les 5 estacions de Ferrocarrils de la Generalitat i l'estació d'autobusos de la plaça Clara Campoamor. Els voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil repetiran el dispositiu demà a la mateixa hora i als mateixos llocs. Eva Fainé, voluntària de Creu Roja, es mostra satisfeta de com ha anat la primera jornada d'entrega d'aquest material de protecció.
El repartiment de mascaretes en el dia de la tornada al treball després del confinament ha estat molt tranquil. Els usuaris del transport públic passaven molt repartits al llarg del matí. No s'han vist aglomeracions. L'experiència de ser allà ajudant i la protecció i seguretat de tots nosaltres els voluntaris, com sempre, l'he trobat excel·lent. Aquestes coses no s'obliden, s'han de viure.
Al conjunt de Catalunya, a través del mateix dispositiu, s'entregaran 1.700.000 mascaretes en un centenar de nodes de transport i en municipis de més de 30.000 habitants. Tot plegat a l'espera que arribin a les farmàcies les mascaretes gratuïtes adquirides pel govern català, que repartiran a qui mostri el carnet sanitari. El material havia d'arribar avui, però finalment ho farà dilluns que ve, dia 20 d'abril.
Precisament des del Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, avalen aquesta tornada a la feina sempre i quan es garanteixi seguretat per a tots els treballadors. Alicia Bosch, presidenta d'aquesta associació, defensa que l'economia ha de reactivar-se com abans millor perquè d'aquesta manera la tornada a la normalitat, un cop s'acabi aquesta crisi sanitària, serà més fàcil.
Tant de bo l'activitat econòmica, no per un tema pensant en beneficis, no estem pensant d'això, és perquè l'activitat econòmica, conforme la roda, comenci a gestionar-se de la millor manera possible, aquí els efectes són col·lectius, d'acord?
Bosch, però, és conscient que aquesta tornada a l'activitat laboral ha d'anar acompanyada d'unes mesures de seguretat concretes. És per això que des del mateix CIESC han realitzat una compra d'un milió de mascaretes que repartiran entre els seus associats. Des dels sindicats, Comissions Obreres denuncia que el govern espanyol no els ha consultat a l'hora d'aixecar el confinament total. Per aquest motiu, aquest sindicat, juntament amb el govern de la Generalitat, han creat un protocol per a totes les empreses que avui han reprès la seva activitat.
Una de les coses que ja està acordat amb, tant amb Gene, la Generalitat de Catalunya, amb Fomem, amb Pimec, amb UGT i amb nosaltres, són les recomanacions que s'han fet i que s'han treballat durant aquest cap de setmana amb el Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és un document que ja està que ja està publicat, no? I que això hauria de tindre, de servir de guia per posar en marxa aquestes activitats.
Ens ho explica l'Enrique Rodríguez, secretari general del sindicat Comissions Obreres a la comarca. Precisament quan avui s'ha publicat que al Vallès Occidental s'han realitzat un total de 9.000 ERTOs a causa de la crisi del coronavirus. Això afecta més de 83.000 treballadors d'arreu de la comarca. I durant aquesta crisi sanitària són moltes les empreses que han hagut de tancar les seves portes i que han optat per reinventar-se i aportar solucions per sortir d'aquesta crisi. Un exemple n'és Secartis, una associació empresarial sense ànim de lucre que ha decidit fabricar respiradors en una planta de Santa Perpètua de la Mogoda. En instaurar-se l'estat d'alarma, van redirigir la seva activitat per aportar el seu granet de sorra en la lluita contra el coronavirus. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. Des del primer moment d'aquesta crisi sanitària, des de Secartis es plantegen la seva funcionalitat i decideixen activar-se amb la creació de la plataforma online Fight Covid-19, un canal de notícies relacionades amb la pandèmia. Poc després porten la lluita un pas més enllà i decideixen idear uns respiradors que tenen un mercat molt específic. Ho explica Ricard Sánchez, secretari general de Secartis.
El prototip s'ha dissenyat principalment per prohibir els hospitals de campanya i en llocs amb problemes de subministrament d'energia, ja que compta amb una bateria externa que permeten la seva autonomia, però intentarem arribar al màxim nombre d'hospitals possible. A més, un altre dels nostres objectius és que es pugui fabricar a altres països. Per això seguirem mantenint la llicència open source.
Actualment aquests respiradors es troben en fase d'homologació, però un cop tinguin el vistiplau seran gairebé una vintena les empreses que començaran a fabricar aquestes eines.
A dia d'avui estem involucrades un total de 17 empreses treballant en xarxa i cadascuna d'elles aporta la seva tecnologia, el que ens dona una capacitat de producció i de subministrament considerable, a més dels centres en què estem realitzant les proves per validar el seu funcionament.
Secartis agrupa més de 300 companyies de diferents sectors, com per exemple l'electrònica o la il·luminació, i és el primer cop que produeixen respiradors.
A la ciutat i a la comarca hem tingut altres notícies relacionades amb el coronavirus que repassem tot seguit en un format més breu. Els amics de l'Òpera de Sabadell modifiquen la seva programació pel coronavirus. La producció Macbeth es farà en versió concert al novembre, mentre que es manté el concurs Mirna a la Cambra els dies 8, 9 i 10 de juliol i l'Escola d'Òpera de Sabadell els mesos de setembre i octubre. Esquerra Republicana de Sabadell elabora una guia de recursos socials durant l'estat d'alarma. La formació resumeix en 4 pàgines serveis en àmbits tan diversos com les urgències socials, la violència masclista, l'ocupació, l'habitatge o la salut. El document es pot descarregar a la seva web. Hi ha recollides les respostes a la majoria de consultes rebudes pel grup municipal republicà sobre les eines activades per les administracions arran de la crisi. I voluntaris d'Open Arms se sumen aquesta setmana a les tasques d'atenció sanitària a les residències de Sabadell per afrontar la crisi de la Covid-19. L'ONG ha posat a disposició dels equips d'infermers de l'ICS una flota de 30 vehicles i 70 persones per donar suport a les pràcticament 200 residències que hi ha al Barcelonès Nord, al Maresme, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental. L'objectiu és realitzar-hi el testeig de la Covid-19. La direcció d'atenció primària ha fet fins ara 1.600 proves PCR a residències d'aquesta zona. Amb els resultats d'aquestes proves es pot identificar quin és l'estat de cada residència i assenyalar on cal prendre mesures més urgents. L'escenari actual es reforçarà de forma imminent amb l'ús de tests ràpids. I una notícia que hem conegut fa pocs minuts, i és que la sisena Women Race del Cort Inglés a Sabadell es posposa. La celebració d'aquesta prova era prevista per al diumenge 7 de juny dins del marc de la 67a Festa de l'Esport de Sabadell. Davant la suspensió de la mateixa festa organitzada pel consistori local, l'organització ha decidit suspendre la Women Race, també tenint en compte, evidentment, l'actual estat d'alarma i les recomanacions de les autoritats competents en matèria de salut i seguretat. L'organització ha anunciat que la cursa se celebrarà l'any que ve.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia relacionades amb el coronavirus. Per exemple, que el Fons Monetari Internacional preveu una caiguda del 8% del PIB espanyol el 2020 a causa de la crisi provocada pel coronavirus. La nova previsió de l'FMI rebaixa en gairebé 10 punts la del gener, que estimava que l'economia espanyola creixeria un 1,6%. Espanya, que es preveu que també arribi a un 20,8% d'atur el 2020, serà així el segon estat europeu més perjudicat a nivell econòmic per la pandèmia, només superat per Itàlia, per aquí l'FMI preveu una caiguda del PIB del 9,1%. Malgrat el descens del PIB per aquest any, l'organisme preveu que l'economia espanyola recuperi el 2021 amb un creixement del 4,3%. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha exigit una rectificació al ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, que ha assegurat aquest dimarts que els epidemiòlegs que han assessorat la Generalitat tenen un coneixement limitat de la pandèmia del coronavirus. Escrivá ha dit en una entrevista que els experts catalans contemplen mesures més estrictes sense tenir en compte els resultats que s'estan veient aquestes setmanes, com la descompressió de les UCI. Torra ho ha dit just el dia en què acaba la seva quarantena preventiva i podrà tornar a casa. I precisament el govern espanyol ha concedit un préstec de 13.830 milions d'euros a la Seguretat Social per assegurar el pagament de les pensions. L'executiu admet que això pot provocar tensions de liquiditat després de les mesures del coronavirus. S'han ampliat també fins al 20 de maig el termini de presentació i liquidació d'impostos de pimes i autònoms. I el govern espanyol ha intervingut avui als laboratoris privats que fan proves de coronavirus per poder-ne regular els preus. El Ministeri de Sanitat ha tirat endavant la mesura, que afecta també els centres mèdics privats de diagnòstic clínic per controlar les proves de coronavirus i també els seus preus. D'aquesta manera es volen evitar situacions abusives en relació als tests, ho explica el ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá.
Lo más importante que hay detrás de esta medida es el tener todo el conjunto de información sistematizado y organizado y concentrado de quién ha sido sometido a un test para poder ir aprendiendo y mejorando nuestro nivel de conocimiento sobre aquellas personas que ya son inmunes o ya primero han dado positivo y por tanto van a ser inmunes próximamente.
En un ordre ministerial publicat al BOE aquest dimarts, l'executiu també estableix que només es faran tests quan hi hagi prescripció prèvia d'un facultatiu i que els resultats confirmats s'hauran de comunicar a les autoritats sanitàries competents de cada comunitat autònoma. Per la seva part, el Departament de Salut ha activat una web, Gestió Emocional, per donar atenció psicològica pel coronavirus. Els usuaris han de respondre a un qüestionari, després els atén un equip format per un centenar de psicòlegs. L'objectiu és resoldre els casos lleus amb atenció telefònica i derivar a l'atenció primària els més greus. L'insomni, la gestió del dol, els records dolorosos o l'ansietat pel confinament són alguns dels 7 símptomes diferents que aborda la web amb continguts desenvolupats pel Servei de Psiquiatria de l'Hospital Vall d'Hebron. I els països europeus adopten mesures ben diferents sobre el confinament. Per exemple, a França han allargat l'aïllament fins l'11 de maig. A partir d'aquesta data preveuen una tornada gradual a la normalitat, obrint els centres educatius en un primer moment. Els restaurants i les botigues continuarien tancats. Pel que fa, per exemple, a Àustria i Dinamarca, ja comencen a relaxar les mesures del confinament al país centreeuropeu. Algunes botigues tornen a obrir les portes i el govern preveu que al maig també ho facin hotels i restaurants. A Dinamarca, en canvi, els infants menors d'11 anys podran tornar a l'escola a partir de demà. I encara en l'àmbit internacional, diverses capitals europees demanen una resposta social a la Unió Europea sobre el coronavirus. L'alcaldessa de Barcelona i els seus homòlegs d'Amsterdam, París i Milà han demanat demanat a la comunitat europea que estigui a l'alçada de les circumstàncies i que doni una resposta social que no deixi que ningú es quedi enrere socialment o econòmicament. Ho han fet enviant una carta a les autoritats europees.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Facebook, Twitter, Instagram. Segueix-nos.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Els fets més rellevants.
Proclamo alcaldessa electa de l'Ajuntament de Sabadell a la senyora Marta Farrés Falgueras.
Les notícies d'última hora.
Bé, doncs com comentaves, un dels focus d'aquestes detencions és Sabadell. Hi ha desplegats 5 vehicles de la Guàrdia Civil logotipats.
Els personatges més destacats.
És una gira per festejar aquests 30 anys, no? Sempre hem vingut molt pel voltant. Sabadell hi ha actuat un parell de vegades i sempre d'una forma molt especial.
Tota la informació de proximitat de dilluns a divendres a 2:15 al Notícies Migdia.
Tota la informació a Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
4 minuts per arribar a 8:15. Repassem l'actualitat esportiva amb Diego Peláez, exfutbolista del Sabadell, que s'ha quedat atrapat a Grècia. Fa uns dies el gallec va rescindir contracte amb el Trikala, el seu club d'aquesta temporada. Tot i tenir vols ahir per venir via Londres, l'alt mitjapunta s'ha vist obligat a quedar-se al nord del país helènic sense possibilitat de viatjar cap a casa.
A dia d'avui no hi ha ninguna opció de ir a tu casa, ni per aire, ni per terra. Y aunque quisieses ir en coche, pues las fronteras están cerradas. Entonces no hay ninguna opción tampoco de ir en avión. España ahora mismo no se plantea poner ningún vuelo a Grecia. Imagino que habrá más gente en la misma situación. Entonces, bueno, es sorprendente que en estos tiempos no tengas ninguna manera, ninguna escala, ninguna posibilidad de ir a tu casa. No queda otra que tener paciencia, ser positivo y esperar que pronto pues, se solucionen las cosas para poder viajar a tu país.
Quan el coronavirus va aturar les lligues a Trikala, de Peláez fregava l'ascens a segona divisió. Els faltava només un punt en 3 partits per pujar, amb la qual cosa s'han quedat sense poder celebrar l'èxit esportiu. Un Diego Peláez que ens serveix per saber com estan les coses a Grècia. A la ciutat on viu no hi ha cap cas i en tot el país se n'han detectat 2.000 i 90 morts. Les mesures de seguretat són similars a les d'aquí, confinats des de fa més d'un mes. Això sí, amb una manera de fer un pèl diferent.
Aquí controlan todo por vía SMS, tú para salir al supermercado, farmacia, tienes que enviar un SMS y esperar a contestación y acreditarte con el pasaporte. Aquí sí que tenemos la ventaja de que te permiten hacer un poco de ejercicio, si quieres salir a correr o algo así también puedes enviar un mensaje de texto y si te dan permiso pues puedes salir. No sé el tiempo aproximado, creo que son unos 30-45 minutos.
La ciutat de Trikala és al nord, a 2 hores de Salònica i 3.5 de la capital, Atenes. I un altre punt perquè el Club Natació Sabadell rebaixarà un 50% la quota base que hauran de pagar els seus socis durant el mes de maig. Dels 38,34 euros es passarà als 19,17, tot i que l'entitat deixa la porta oberta a que es pagui de forma íntegra com a acte de solidaritat davant la crisi del coronavirus.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
I abans de marxar, recordem que la programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell segueix demà amb una classe de dansa per a tota la família a càrrec de l'escola de dansa Mònica Escrivà. La mateixa Escrivà, directora del centre, ens explica què podrem aprendre demà.
Hola, som de les escoles de dansa Mònica Escrivà i volem convidar a tots els nens i nenes sabadellencs al nostre directe d'Instagram de demà per Ràdio Sabadell. Poseu a punt els vostres dibuixos dels arcs de Sant Martí que veu pintar amb el lema Tot anirà bé, perquè els farem servir en un ball molt xulo que us estem preparant. I si no el teniu fet encara, correu a dibuixar-lo. Fins demà!
Doncs ja ho sabeu, a 6:45 de la tarda, a l'Instagram de Ràdio Sabadell, classe de dansa per a tota la família. Nosaltres ho deixem aquí. Tota la informació continua, però, a través de Facebook, a Twitter, Instagram i a radiosabadell.fm. I tornarem demà a partir de les 9 del matí als butlletins horaris, a 2:45 al Notícies Migdia i a les 7 al Notícies Vespre. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.